Anem a mirar una mica cap a dimarts i dimecres aquestes tornades dels quarts de final de la Champions. Abans de tot, Joan Camí, felicitats, enhorabona pel títol del Bayer Leverkusen, de campió de la Bundesliga.
Moltes gràcies. A veure, m'agrada, però tampoc... És a dir, no és un dia especial. M'agrada perquè, sobretot, i abans ho comentàvem amb el Naveira, ens agrada sortir una mica del guió, no? I que passin coses que no passen normalment. Més enllà d'això, doncs, si la temporada que ve el Bayer Leverkusen no guanya, no ploraré.
Abans deia el Molló, des de Leicester, no?, que no teníem un campió nou, és a dir, que no hagués guanyat mai una lliga que es proclamava campió per primera vegada.
Exacte. Sí.
L'Espanya des del Depor.
Des del Depor, sí.
Any 2000.
Any 2000.
I compte, perquè Itàlia, o sigui, se'n va molt més enrere, que l'últim campió que va ser campió per primer cop va ser la Sampdoria el 91.
Uf. Ah, jo havia vist el Nàpols el 87, però si tu dius la Sampdoria, vaig amb tu.
Jo he llegit la Sampdoria, la de Twitter.
Doncs anem molt enrere en aquesta lliga italiana. Gent d'ordre, els alemanys, em pensava que ho eren, ja ho comentava abans, però déu-n'hi-do la invasió de camp, el partit s'ha acabat abans d'hora, vaja, amb un 5-0, tampoc no crec que ningú impugni que no s'hagin jugat ben bé 90 minuts en el partit d'avui.
S'entén.
Sí, s'entén.
Comprensible.
Màgic.
Perfecte. Va, anem a la teca. PSG 2, Barça 3 a la partit d'anada. Tornada sense Christensen ni Sergi Roberto. PSG recupera Achraf, segurament Barcola titular. Zaire Emery suposo que també titular al Camp Nou. Com ho veus, Naveira?
A veure, jo crec que pel Barça, i no vull, ara no vull ser malastruc, però jo crec que el Barça l'altre dia va fer un partit com per revertir la tendència dels últims 7 anys a Europa. Vull dir, quan tu vas al Parc dels Prínceps i no només guanyes 2-3, sinó que li dones la volta al partit quan se t'ha complicat, quan ets capaç de tenir minuts on jugues fora de casa davant un rival que et pressiona i surts bé d'aquesta pressió, domines bé amb la pilota, i a més, doncs, escolta, tens un entrenador que fa uns canvis que surten perfectament. No sé, jo crec que són coses com perquè el culer sigui optimista. Òbviament, jo crec que l'absència de Sergi Roberto i de Christensen són problemes de cara a la confecció del mig del camp. Això jo crec que no ho hem d'amagar. Però jo crec que el Barça, doncs ara mateix, escolta, té el favoritisme de la seva banda a l'eliminatòria. Tant de bo pugui acabar la feina, però jo després del que vam veure la setmana passada, doncs soc optimista.
Quin PSG veurem, Blaia, al Camp Nou dimarts?
Jo espero un PSG molt diferent, la veritat. Crec que el propi Luis Enrique va reconèixer que no havia sortit com esperava el plantejament inicial, que va ser sorprenent amb la inclusió de Marco Asensio com a fals nou, deixant a Zaire Emery a la banqueta, Marquinhos de lateral dret, que també ho va revertir doncs, a la segona meitat. Jo crec que hem d'esperar, com comentàveu ara, a Zaire Emery d'inici, Barcola també, i jo tinc dubtes de si potser fins i tot veiem una figura més referencial com a nou. Estic pensant en un Gonzalo Ramos, un jugador que fixi més als centrals, que pugui enfonsar una mica més a la línia defensiva del Barça i permeti més espais per fora, on el PSG doncs, evidentment és molt fort. Al final, jo estic molt amb el Jaume, però és veritat que jo crec que al Barça li tocarà patir i el culer s'ha de mentalitzar que serà un partit molt llarg, que al final l'avantatge sense els gols, no, ja que no valen doble fora, doncs home, evidentment és un resultat curt perquè el PSG té la capacitat per canviar-ho en qualsevol moment i que hem d'esperar una molt millor versió de Kylian Mbappé. M'estranyaria que tornés a repetir un partit tan fluix com el de l'anada, que tant de bo sigui així.
Clar, ara anava a preguntar per això, Camí, pel nom propi, no? Que tothom esperava segur una millor actuació d'Mbappé, segur que hi ha molt mèrit del Barça, evidentment, i de com el va saber aturar. I després te'n parlo d'un altre, que tampoc no va estar bé, tot i que aquest ja ens deu més acostumats, com és a la porteria amb Donnarumma en el partit d'anada. Però d'Mbappé, clar, jo crec que per ser previsors hem d'esperar una molt millor versió del que li vam veure a l'anada, o no?
Sí, seria molt temerari imaginar-se que pot passar perquè és futbol, però imaginar-se una actuació similar. Jo crec que condicionat també Mbappé pel plantejament de Luis Enrique, va voler canviar masses coses. És cert que dir-ho ara és molt fàcil, no?, que ja ha passat el partit. A mi personalment m'agraden els entrenadors atrevits i que intenten sorprendre. Luis Enrique ho ha fet més d'una vegada, no li va sortir bé l'altre dia, però vaja, crec que és un jugador que molt poques vegades li hem vist una actuació com la de l'altre dia. Aleshores, encara que el PSG estigui malament en el partit de tornada, és un futbolista que et pot marcar la diferència en qualsevol jugada. Jo crec que és difícil que ho repeteixi, perquè no va estar gens bé, per tant, aquí el Barça faria bé, que, vaja, entenc que així serà de ser prudent en aquest sentit.
I Donnarumma, una mica caixa de sorpreses, no? Que igual et fa el partit del segle dimarts al Camp Nou, o igual torna a fer el que va fer dimecres, on va estar molt malament, eh?
Sí, sí. A veure, és que jo crec que ja... És a dir, Donnarumma, sota pals, òbviament és un porter que pot aturar molt, i això no li negarem. Vull dir, si es donen situacions d'aquestes on ell ha de tirar reflexes, doncs pot fer un gran partit, però és veritat que pel que fa a les sortides té un problema molt important. O sigui, no pot ser que tu facis gairebé 2 metres i no t'imposis a dins de l'àrea, petita, com va passar en el tercer gol del Barça que va marcar Christensen, sobretot. Tampoc va estar bé el primer gol, perquè realment la centrada a Lamine Yamal, jo crec que ell la podria haver controlat millor. I sí, diria que és un porter que té problemes a les centrades laterals, quan ha de sortir, i amb els peus tampoc és un virtuós. Ara, que el reflex els té, és així. O sigui, que veurem com es dona el partit, quines situacions doncs, li proposa el partit a Donnarumma, però realment un porter que, tot i la projecció que se li endevinava quan era més jove, doncs, de moment, en algunes nits importants de Champions, està sent decebedor.
I quin Barça t'imagines, Blaia, sense Christensen ni Sergi Roberto? Veus Pedri titular d'inici o quin mig del camp dibuixes? Perquè la resta jo crec que... No sé, potser em dius el contrari, però que seran els mateixos que van jugar a París. Al mig del camp, com te l'imagines, Albert?
És el gran dubte, perquè al final jo crec que a l'anada vam veure un Barça consistent, un Sergi Roberto que potser està en el millor moment de forma de les últimes temporades, sent un jugador que ha donat un pas endavant quan jo crec que poca gent ho podia imaginar. I aquí el dubte és enorme, perquè al final és una posició molt sensible, perquè sabem que De Jong té tendència de... Ja no només en pilota, sinó sense pilota, sobretot és un futbolista que no controla la frontal. És un jugador que la desprotegeix molt, que no té aquest... diríem, no té els mecanismes d'un mig centre, i per tant no és un jugador... molt fiable a l'hora de defensar centrades laterals o situacions de segona jugada. Llavors aquí hi ha dues opcions, o col·locar Pedri, que jo crec que si està sa, al final és el jugador que té més opcions d'entrar, no només per un tema defensivament, jo crec que és un jugador una mica més ordenat que De Jong, sinó evidentment en pilota és un futbolista diferencial i jo crec que ha tornat molt bé de la lesió. Els minuts, la mitja hora a París va ser boníssima, no només per l'assistència, i l'altre dia contra el Cádiz també em va agradar força. I l'altra opció seria situar Fermín. Veuríem si més amb un o més avall. Jo crec que Gundogan, Xavi, no el voldrà endarrerir tant. I Fermín allà és veritat que és un futbolista que no té res a veure amb Sergi Roberto ni amb Pedri, és molt més dinàmic, però és veritat que et pot donar un plus a nivell defensiu, que és un jugador que pot anar a les cobertures, que pot fer una feina, diríem, una mica més fosca, i llavors en pilota és un jugador que verticalitza molt, i hem de veure si el Barça repeteix el pla de París de jugar molt en llarg buscant a Lewandowski i amb Rafinha, o si intenta tenir sortida de pilota una mica més neta des del darrere, cosa que crec difícil tenint en compte la pressió que planteja el PSG, i que al final el Barça surt amb avantatge i intentarà minimitzar els riscos.
Deixa'm escoltar una resposta de Marc Márquez a la tele. Ha caigut avui quan anava líder al Gran Premi d'Austin.
Venía muy, muy abajo, de hecho más de un adelantamiento no ha sido intencionado, sino provocado por el freno. Y en esa curva 11 he intentado liderar la carrera lo antes posible para ver si cambiaba la temperatura del freno de adelante y mejoraba algo. Pero cuando he arribado allí, una vez más la leva se me ha venido abajo. He intentado frenar en 2-3 veces, pero bueno, la velocidad pues crece y no he querido, bueno, me he cerrado un poquito y al intentar parar con la moto inclinada ahí me he caído, pero sabemos dónde hay que mejorar. Lo importante es que bueno, estábamos luchando por esas primeras posiciones.
Tienes ahora sí al otro lado a Pol Espargaró.
Doncs explicació, que era el que esperàvem de la caiguda del parquet de Marc Márquez. Una mica ha vingut a dir que s'ho veia venir o que no ha estat una errada ben bé, sinó que ja tenia problemes amb aquest aspecte, i per tant això ha acabat provocant la seva caiguda quan havia aconseguit col·locar-se el primer en aquest Gran Premi de les Amèriques. No preveus cap... ahir dic jo, Fèlix, ho faria a Xavi, de dir, puc tornar a ser important com ho eren les primeres jornades? Joan, no t'imagines cap canvi extra més enllà dels obligats al mig del camp?
Sí, no m'espero, tot i que Xavi ahir se li va preguntar i va fer la clàssica de encara no tinc clar l'11, ho té clar des del minut 2 d'acabar el partit d'anada. I jo per afegir és que a mi em va agradar molt el Barça i em va sorprendre molt, em va sorprendre Xavi, sincerament, amb la lectura de partit, i com deia abans el Naveira, aquesta capacitat, no, de, en un mateix partit on saps que tens un rival que hi haurà moments que et sotmetrà i et passarà per sobre, crec que pot passar també a la tornada, que tinguis la capacitat, doncs, de canviar el guió del partit. Per mi el Barça està aprenent o ha après a competir, que això és el que potser li faltava o li ha faltat durant molts mesos, i ho està fent en un context d'elit. Per tant, veient la imatge que va oferir en el partit d'anada, no m'imagino que Xavi canvi gaires coses.
Serà dimarts a les 9, des de les 8, evidentment, a l'antena de RAC1. Dimecres, la tornada del Madrid 3, Manchester City 3, amb una gespa millor que la del Bernabéu, això també ho podem assegurar, sense Tchouaméni, el Real Madrid, i veurem amb qui, si el City, de Camp Walker sí, amb Ederson també, veurem si amb Bruyne també, i a què, veurem si també està com per jugar, si vol, Guardiola. És molt favorit, o una mica més favorit, el City, o no, Naveira?
Per mi sí, o sigui, jugant a casa, coneixent l'historial de les eliminatòries de tots dos equips, on sempre ha acabat guanyant el que ha jugat la tornada a casa, i el fet de que el City, doncs, també sobrevisqués, no?, a moments complicats al partit del Bernabéu, perquè jo crec que estarem tots d'acord que just abans del 2-2 el partit semblava més orientat al 3-1, i de cop i volta el City marca dos golaços amb Foden i amb Guardiola, i això, aquests dos gols, tot i que després Valverde marca l'empat a 3, home, jo crec que són un, no?, una pilota d'oxigen pel Manchester City, en el sentit de que al final treus un resultat prou bo del Bernabéu, en el sentit que no perds, i que a sobre, doncs, recuperes dos jugadors que són claus. Ederson a la porteria, recuperes Walker, que al final, doncs, és el defensor de més garanties per poder córrer cap enrere i aguantar Vinícius. I per mi sí, per mi el City un pèl més favorit. Això no treu que igual el Madrid pugui passar a l'eliminatòria, perquè és el Madrid, i perquè a la Champions, doncs, ells són capaços de fer més que d'altres equips, doncs, allò que és inesperat. Però sí, jo confio una mica més en l'equip de Pep Guardiola, i més venint d'aquest cap de setmana a la Premier, que, escolta, els ha sortit tot de cara.
La setmana és fantàstica pel City, amb el 3-3, que és un bon resultat al Bernabéu, i amb les derrotes del Liverpool i de l'Arsenal, i la victòria seva ahir prou clara contra el Luton. Clar, ja, esperar un 4-0 com la temporada passada, Blaia, suposo que és esperar molt, no?
Home, jo crec que el guió de la passada temporada va ser l'ideal, el somiat per Pep Guardiola. És difícil que es torni a repetir, perquè el Madrid també ha canviat, i és un Madrid diferent, que té altres armes, que ja vam veure l'anada que va tenir. Jo crec que l'any passat també el Madrid va tenir moments de superioritat, però crec que en aquesta eliminatòria es van veure més, a la primera part sobretot contra aquest Manchester City. Però jo estic molt amb el Naveira, al final és un City que ara recupera Kyle Walker, que avui ja estava convocat, i De Bruyne, per mi, és el millor Kevin De Bruyne en temps. És un jugador que des que ha tornat a la lesió el mes de gener, cap jugador produeix més gols a la Premier League des que ell ha tornat. És el número 1 en aquest sentit. Ahir no va ni assistir ni va marcar, però va tornar a generar 7 o 8 ocasions claríssimes, i al final és un futbolista que evidentment canvia el panorama, perquè el Madrid va defensar molt enrere i no hi havia aquest jugador que percutís per fora, que pogués tenir aquesta centrada lateral o aquesta passada des de la frontal, i això evidentment alimenta les possibilitats del City i també les de Haaland, que el City va intentar jugar molt en joc directe amb ell, i sembla que no va acabar de sortir-se'n perquè darrere no hi havia qui recollís aquesta passada. També ha tornat Ederson, que ja va ser titular, i jo tinc ganes de veure l'alineació, no? Perquè és veritat que, doncs, evidentment, sent jugadors com Bernardo Silva, Foden, que van descansar, ho seran, però la defensa, jo crec que Guardiola és un jugador que et dona molt en pilota i està en un molt bon moment, tot i que potser abans aquí estava millor, i Walker jo crec que s'ha titular. Per tant, a veure qui cau de Kanji, un Stones que no està massa fi físicament, sembla, i aquí és on jo crec que tinc més dubtes. I ara el Real Madrid què fa sense Tchouaméni, perquè és una baixa molt sensible, tant per l'eix de la defensa com si Ancelotti el pensava al mig del camp.
Vaja, Nacho Rüdiger, no?, veient el d'ahir, que va militar, o si és que algú pensava que militar era una opció, li dona 3 minuts ahir també en el partit de Lliga, i els altres els mateixos de l'anada, Camí, o no, del Madrid?
Sí, jo crec que sí. No m'imagino militar, no té ritme competitiu, i menys en un partit d'aquestes característiques. A mi m'agradaria centrar-me també en un detall important de l'eliminatòria, que per mi és la porteria. Ja ho hem vist en les últimes edicions, el que ha fet Courtois. L'únic no és Courtois, evidentment, el coneixem, i crec que davant d'un equip com el City, que genera un volum ofensiu tan alt i que probablement a casa, com ja va passar la temporada passada i passa normalment, doncs genera moltes ocasions valor gol, jo crec que aquest factor el Madrid no el té, i recuperant els jugadors que recupera el City crec que pot ser determinant. Ja ho vam veure, de fet, en el partit d'anada, que l'únic va fallar, on no va transmetre la seguretat probablement que transmetia abans Courtois, en rematades que el 99,9% dels porters no acostumen a aturar, i si ho va fer Courtois. Per tant, crec que el City, doncs, aquí té una clara avantatge.
És que l'any passat, la primera part, el Madrid no surt ni del seu camp. Va ser, sí, sí. Era un assetjament absolut del City.
És que jo espero això, eh? Després sí. Veurem si el Madrid és capaç de... que té capacitat de fer-ho, de sortir en transició, però jo m'imagino un guió de partit on el City vagi a ofegar des
com
del minut
1. No?
Sí, sí, sí. I a finalitzar... és a dir, finalitzar sí o sí per aconseguir una pilota aturada o perquè hi hagi un servei de porteria i evitar qualsevol pèrdua i que el Madrid pugui contraatacar. Però vaja, no m'imagino res diferent.
Jo el que vull veure també és com aguanta el Madrid físicament l'exigència que li proposarà el City, perquè crec que l'altre dia, igual del 65 cap endavant, després de l'esforç que havia fet el Madrid en els moments on va defensar davant el City, igual no acaba el partit al 100%, no? I realment un partit a Manchester contra aquest City és molt exigent, eh? Parlava ara el Joan de com va ser el partit de l'any passat. Recordem que va ser 2-0 al descans i Courtois ja havia fet un parell de miracles, eh? O sigui que... No sé, a veure, jo tampoc vull dir que el City guanyarà claríssimament, però sí que jo penso que almenys és clar favorit amb els jugadors que recupera i sabent com es comporta a casa. O sigui, jo veig una mica per sobre l'equip de Guardiola.
Dimecres també es resoldrà l'Arsenal-Bayern de Múnich amb el 2-2 del partit d'anada. A l'Allianz Arena, aquest Bayern de Múnich que perdrà la Bundesliga després d'11 Bundesligues consecutives, que és molt dir, però que és capaç de fer un Madrid, en el sentit d'aquell Madrid que queda cinquè a la Lliga i t'acaba guanyant la Champions, no? Que a mi fa pinta. Vaja, que no, o no, no, no,
no, no, no, no, sí, sí, mira, Bayern. Jo m'equivoco molt i faig molts pronòstics i m'equivoco molt, però tenia claríssim, o tinc claríssim, que l'Arsenal, en aquesta edició de la Lliga de Campions, aquest any, hi hauria algun moment que cauria, i crec que és aquest. Ja el partit d'anada ja vam veure un Arsenal molt diferent de la temporada, a més, un Arsenal que venia amb una dinàmica molt positiva, sent un dels equips que millor defensa de la Lliga, com diu el Blai moltes vegades, i és cert, no només de la Lliga, sinó d'Europa, un equip molt fiable, que pràcticament no cometia errades, i l'altre dia les va cometre. I la sensació d'inseguretat que va transmetre, doncs no l'havia transmès en tota la temporada, o almenys en aquest 2024. És diferent. Jo crec que és diferent... I crec que passa el Bayern, que és favorit, i crec que el fet de que ja s'hagi proclamat campió el Leverkusen, jo crec que també els allibera una mica, no? És a dir, ja està, ja s'ha acabat, ens ho heu estat recordant tota la temporada, d'acord, ara és el nostre moment, i crec que el Bayern jugarà a casa, i veient com competeix a la Champions, jo crec que passarà.
Quin tipus de partit t'imagines, Blaia, de l'Allianz Arena, dimecres?
Jo m'imagino un partit en què l'Arsenal, sobretot, després del que hem vist avui, una segona part fluixíssima de l'equip de Mikel Arteta, que s'han esfondrat quan semblava que podien posar-se líders i doncs, marcar una mica de territori, crec que l'Arsenal físicament l'he vist força just a la segona part, amb jugadors que normalment estan en un ritme molt alt que no acaben de poder arribar. I jo espero un Bayern que surti per totes, el típic ambient de l'Allianz, no?, d'apretar molt, de jugadors molt verticals, de molta centrada, de molt ritme, perquè el Bayern que vam veure a l'anada va ser un Bayern, jo crec que reconeixent la seva inferioritat, amb un Thomas Tuchel que va plantejar un partit molt defensiu en què passessin poques coses, i va tenir aquest punt de sort de dues jugades individuals del seu equip que va marcar la diferència, però és que jo crec que el partit i l'escenari reclama un altre tipus de guió, i aquí tinc ganes de veure què fa Thomas Tuchel, que per mi està sent molt decepcionant el seu pas pel Bayern, i un Arteta que ha de recuperar sí com sigui la mentalitat guanyadora de l'Arsenal, que jo crec que no hem vist avui en el partit contra l'Aston Villa, i és un partit al final per jugadors importants, per jugadors grans. La Champions és un escenari per aquest tipus de futbolistes, i jo espero doncs el mateix dels jugadors tant d'Arsenal com Bayern, que crec que han de ser decisius, i a veure Harry Kane, que tinc ganes de veure si se li acaba aquest gafe, no?, de no títols, i jo crec que és un bon any pel Bayern, com comentava el Joan, ostres, a la Lliga sembla que evidentment doncs, han quedat molt endarrere, però home, compta amb la Champions perquè és un equip amb molt de nivell.
Tenim gol la primera, Bulló.
De l'Almeria al Real Arena, Real Societat 2, Almeria 2, gol de penal d'Embarba, per tant doblet d'Adri Embarba al Real Arena, penal de Zubeldia sobre el Choco Lozano, que ha entrat a la segona part, que a més li costa la vermella. interpreta l'àrbitre que és una ocasió clara de gol i que no té intenció de disputar la pilota, però clar, és una agafada de samarreta. Em costa de veure la vermella, però bé, el penal era clar.
Naveira, com ho veus, el del Bayern-Arsenal?
Bé, jo crec que l'Arsenal, que va sortir amb bones intencions al partit d'anada i que fins i tot es posa per davant, es va condemnar massa, no?, amb les errades que ell sol va cometre. Kivior comet una errada al primer gol, després el segon gol doncs, també és una acció on l'Arsenal no està bé, que acaba en penal i bé, doncs d'aquesta manera arriba el segon gol. I jo crec que el Bayern, que segueix sense donar una imatge o un nivell de joc gaire alt, doncs segurament faci valer el fet de que els seus jugadors estan més acostumats a jugar partits d'aquest nivell. No descarto que l'Arsenal doncs, pugui endur-s'ho, però jo ara mateix veig per sobre el Bayern, perquè sense haver fet res de l'altre món a l'Emirates, doncs mira, va sortir amb un bon resultat, i ara amb la tornada a casa, i ja dic, amb aquesta major experiència que la Champions se sol notar molt, doncs entenc que l'equip alemany hauria de ser el que passés.
I si ha de passar el City... Home, doncs millor un City-Bayern que un City-Arsenal, que ja el tenim molt vist, un City-Arsenal, no?
De fet, ara...
La més eliminatòria de Champions, un City-Bayern.
Sí, sí, bé, i es tornarien a trobar després de la temporada passada, sí, que el City va ser bastant superior. Parlava sobre això amb el Miquel Agut a la redacció, abans d'entrar aquí a la tertúlia, i deien que igual, clar, o sigui, sempre comentem que les eliminatòries entre equips d'un mateix país... Allà sempre solen passar coses rares, i coses que no tenen gaire a veure amb l'historial entre tots dos equips. De fet, aquesta setmana, a l'Europa League hem vist que el Milan-Roma, la Roma feia 7 anys que no guanyava com a visitant contra el Milan, i de cop i volta 0-1. I igual que, jo què sé, si mirem d'altres casos, el Barça s'ha enfrontat dues vegades a l'Atlètic de Madrid, l'historial en Lliga és aclaparador a favor del Barça, des que va arribar Simeone, i Simeone les dues vegades s'ha carregat al Barça quan ha coincidit amb ell a la Champions, o sigui que mai saps, no? Però bé, sí, jo crec que passarà el Bayern. De fet, bé, sobre el tema de l'Almeria, d'això m'ha dit que, clar, amb aquest punt no té molt a veure, però volia comentar perquè amb aquest punt...
Està tan acostumat. Tan acostumat al multifutbol. Sí, ell, sí, sí. Parlar d'un partit només li sembla curt, li sembla poca cosa. Sí, sí. Diu, a veure si no em guanyaré el sou. Anem a comentar més coses.
No, però que clar, si l'Almeria confirma aquest resultat, o sigui, ja deixaria d'estar, estaria fora ja de la possibilitat d'acabar amb 13 punts, que és el... Rècord històric de menys punts a la història de la Lliga.
Exacte, en sumaria 14.
I deixaria de tenir interès a Astúries, als partits de l'Almeria.
Clar, clar, o sigui, ja els de l'Oviedo saben que poden estar un any més sense preocupar-se, i els de l'Sporting saben que durant un any més l'Oviedo estarà, o els aficionats de l'Oviedo estaran rient d'ells.
Va, anem a l'última eliminatòria de Champions, ara que diem això dels duels entre equips de la mateixa Lliga, podria haver-hi un Barça-Atlètic de Madrid a les semifinals de la Champions. Atlètic de Madrid 2, Borussia Dortmund 1, en el partit de nada, al Metropolitan, no? Amb un altre Atlètic de Madrid que a mi et diria, buf, un 80% ho té fet l'equip de Simeone, perquè amb avantatge, però aquest any està encaixant molt l'Atlètic de Madrid.
Sí, però ara que deia això el Naveira, jo crec que Simeone en eliminatòries, a mi em segueix semblant un entrenador molt fiable, i no sé, tinc la sensació que passaran ells, que en aquest tipus de partits treuen la millor versió defensiva. A més, és un equip que està acostumat a conviure en aquests escenaris. Vull dir que jo crec que no que se sent còmode en la inferioritat, sinó que pot acceptar un partit on el Dortmund plantegi doncs, un escenari on de pressió alta, tot i que tampoc és un gran Dortmund, ja ho sabem, tot i que ha competit això sí molt bé a la Champions aquest any. Però aquest tipus d'escenaris de conviure molta estona a prop de la seva porteria, haver de defensar molta centrada lateral, que gairebé tot el joc estigui a prop de la seva àrea, jo crec que és un equip i un entrenador que se sent, és a dir, que sap treballar i competir aquest tipus d'escenaris. Per tant, tractant-se d'una eliminatòria amb un resultat a favor, jo segueixo donant favorit a l'Atlètic de Madrid, i coneixent l'historial de Simeone crec que ho poden aconseguir.
Canvia molt, Blai, el Dortmund com a local que com a visitant?
És un Dortmund que jo crec que la millor virtut que té és que és un equip molt camaleònic, que és capaç
com hem vist aquesta temporada i també la passada, fase de grups, defensar-se molt bé el camp del City, per exemple, no, en escenaris d'inferioritat que han plantejat un partit molt bo, o la fase de grups que han tingut, que ha sigut, jo crec, de les més complicades que han tingut a la història recent al Borussia Dortmund, i després és veritat que pot canviar, jugant a casa, és un equip que té molta qualitat per jugar amb espais, que pot posar un punt més de ritme, perquè l'anada va ser un Dortmund molt lent, jo crec que va ser l'Atlètic de Madrid molt superior, sobretot la primera meitat, en transició, sortint molt ràpid, el Dortmund va tenir molta pilota, però no va ser capaç de verticalitzar, perquè l'Atlètic amb aquest 5-3-2 no va defensar perfectament, però és veritat que hi ha la baixa de, per mi, Sam Molino, que és vital, perquè és un jugador que està sent absolutament diferencial per l'esquema de Simeone, tant en defensa, que ha estat sent sorprenent el rendiment que està donant, com també les transicions en conducció i la capacitat per guanyar contra uns, i que crec que canviarà molt el guió de partit. El mateix que deia abans de l'Allianz, espero un signal d'una part que apreti molt, que marqui la diferència, i no sé si l'Atlètic té la capacitat per sobreviure massa enrere, perquè a mi la defensa de l'àrea em deixa dubtes, ha perdut molta qualitat defensiva en aquests espais, i és un equip que sobretot aquesta temporada on s'ha reconegut més és a través de la pilota, amb possessions, amb Depol, amb Coque, amb Griezmann connectant, per tant l'Atlètic la necessitarà, i tinc ganes de veure quina gestió fa Simeone de l'avantatge, perquè també, com en el cas del Barça, és mínima, i jo crec que el partit se li farà llarg.
És el Pupen contra el Pupes, aquesta eliminatòria de Beira.
Està bé, està bé. M'agrada com a titular. A veure, jo estic més en el carro del Blaia. O sigui, jo crec que l'Atlètic de Madrid... jo no el veig tan sòlid defensivament com en d'altres èpoques. El Dortmund, jo estic segur que sortirà a atacar de forma... kamikaze, pràcticament suïcida. Ja ho hem vist en altres temporades, en escenaris d'aquest tipus. I, a més, jo crec que la pressió que farà l'estadi... no sé, jo crec que poden ser uns primers 15-20 minuts de partit prou complicats per l'Atlètic de Madrid, i que si allà rep un gol, hi ha eliminatòria, sens dubte. Jo no descarto en absolut que el Dortmund, després del gol que va aconseguir a la part final del partit contra l'Atlètic de Madrid, pugui donar-li un disgust. Veurem què passa, però jo crec que el Dortmund no serà fàcil de subjectar per l'Atlètic de Madrid. A més, el Dortmund, o sigui, no és l'equip més regular, és un equip que més comet errades, de vegades d'amateur, com li va passar doncs el primer gol contra l'Atlètic de Madrid, al Metropolitano, però també és cert que té ràfegues de joc que de vegades el fan difícil de frenar. Ho vam veure a la tornada contra el PSV, on va tenir 25 minuts, 30 a l'inici del partit, que van ser brutals, i on pràcticament va poder sentenciar l'eliminatòria. Després va tenir minuts una mica pitjors, està clar, a la segona part, on el PSV doncs, va poder apropar-se en aquest creuament. Però jo crec que, o sigui, en conclusió, jo crec que el Dortmund li pot complicar molt, i no descarto en absolut que el Dortmund li doni una sorpresa poc grata a l'Atlètic de Madrid.
Albert Blaia, moltes gràcies. Fins la propera.
Fins la propera, moltes gràcies.
A veure, gràcies, fins ara.
Gràcies, bona nit.
Joan, fins ara.
Bona nit.